11 i 20 minuts, 40 minuts, tercer candidat. Tant ens en queden una bona colla. Es va presentar l'any 2019, era un d'aquells candidats que inesperadament va arribar a cap de llista sense que ell probablement gairebé volgués. I arriba el 2023 amb un partit creat bastant a la mida del que ell voldria, o almenys així ens ho va presentar en el seu moment. Nacho Rovira, fets per Sitges, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Alguna reflexió a aquest titular que ha cridat tant l'atenció de l'Eco dels sitgetans de Socarrel?
Bueno, a veure, sempre si algú em caracteritza és parlar les coses clares.
Us ha sortit de dins, això, eh?
Sí.
I això vol dir que quan heu anat pel món heu vist coses o heu sentit coses que no us han acabat d'agradar?
Sí, evidentment, i després un altre dels problemes que tenim nosaltres és que som tan fans del nostre poble que moltes vegades perdem aquest punt de visió i cansat moltes vegades d'aquesta franja de persones que es pensen o ens pensem que el fet de ser de Sitges de tota la vida, que després m'agradaria veritablement pensar d'on venim, perquè tots tenim el nostre origen, i que ens dona aquest plus, o ens pensem que ens dona aquest plus, que crea una desafecció, diguéssim, amb tota la ciutadania. I sitgetà, nosaltres sempre ho hem dit, que és tota persona que viu, que treballa, que estima, que respecta Sitges. I aquest sitgetanisme de tota la vida, per mi, és gairebé és nociu. És nociu. Nociu perquè penso que ens treu aquest punt de vista crític, aquest punt de vista objectiu i pragmàtic sobre moltes vegades les deficiències que té aquest poble i quan dic de viatjar, els que hem tingut oportunitat per motius de viatjar i perquè ens ha agradat, doncs veiem que Sitges és una meravella de poble. Som incapaços nosaltres de parlar malament del nostre poble, però sí que realment quan compares amb altres pobles ens tenia que, com a mínim, fer pensar moltes coses.
Abans de les preguntes, que us heu sentit menys tingut, a vegades?
Sí, ho dic.
Respecte allò de dir, sí, de la vostra condició, del tota la vida, no tota la vida?
Sí, perquè estic cansat d'aquest tarannà del sitgetà de tota la vida, quan realment, a lo millor, els seus pares, els seus avis, com els meus, doncs van venir de fora, i sitgetà, torno a repetir, tota persona que viu, i sobretot que respecta i estima Sitges, que és molt important. I aquesta fragmentació que alguns o alguns sectors d'aquest poble volen fer, de dir, escolta'm, és que Sitges, realment tot això, cada vegada, per sort i per Sitges i amb un futur, cada vegada quedarà més diluït.
El candidat ens ho ha posat fàcil, perquè anirem de la 1 a la 13. Així, simple. Ja ho saben que els candidats poden agafar l'ordre dels números com vulguin, perquè l'importància no és l'ordre de les preguntes o que els enxampi més o menys per sorpresa, sinó que l'importància veritablement és la resposta. Anem, per tant, per les 13 preguntes en ordre en la qual es formulen. Pregunta número 1. Què faríeu a Vallcarca? Recuperaríeu l'entorn natural o aposteu per un projecte del tipus que presenta la propietat de la fàbrica de ciment? I abans, suposo que prometeu dir la veritat, tota la veritat i només la veritat.
El Nacho Rubí jura.
Què faríeu a Vallcarca?
Bueno, a Vallcarca nosaltres ja, quan vam estar i vam ser coneixedors del projecte, nosaltres ja vam apostar perquè, sobretot vaig venir, me'n recordo l'última entrevista, o fa dues entrevistes, on jo ja vaig començar a parlar del futur més immediat que ens vindrà a Sitges, que serà tota una connexió de tot el que és la façana marítima. Us en recordeu que vaig dir que al final Sitges s'ha d'unir entre Botigues i Vilanova. I una de les parts importants és el tema de Vallcarca. Vallcarca, ens agradi o no, és una promoció privada, evidentment reglada per les institucions com és la Generalitat de Catalunya, on, com va explicar l'alcaldessa, hi ha una reducció substanciable de lo que és la massa, diguéssim, de maquinària o de lo que és la fàbrica, i guanyem molt més amb el medi ambient. Ho dic perquè moltes vegades pequem de que nosaltres ens pensem que com a ajuntament podem decidir sobre quelcom d'una activitat privada o d'uns terrenys privats. Sí que és veritat que com a ajuntament podem influir i dins de la legalitat, però i al final és una maquinària que això s'ha engegat, que és una activitat privada, és un terreny privat i evidentment mentre tingui els avals de la Generalitat que sembla ser que tot aquest projecte amb els properes legislatures es veurà, doncs, evidentment nosaltres apostem sobre una reactivació del terreny, perquè entenem que tota la façana marítima en els propers 20 anys tindrà una connectivitat entre el que és tota la façana marítima i és un dels punts actius, i nosaltres apostem evidentment amb un respecte amb el medi ambient que el projecte ja ho du a terme, és a dir, es guanya metres quadrats, que això no s'ha explicat, i al cap i a la fi no podem anar a buscar cants de sirena amb altres històries, perquè la veritat és que mentre la propietat privada accedeixi dins de les legalitats, l'Ajuntament poca cosa pot fer.
Us preocupa alguna cosa d'aquest projecte?
A mi el que em preocupa és no tenir el control, però clar, tampoc el pots tenir com a municipi per decidir allò que volen fer tercers, no? Però clar, quan et presenten els projectes, o teòricament els projectes han de dur a terme amb totes els ets i els uts de la legalitat urbanística, poca cosa podem dir nosaltres. Poca, una altra cosa és que fos un terreny municipal, i aleshores sí que tens capacitat d'actuació sobre el terreny. Però el que a mi em preocupa, sobretot, és la demagògia que es pugui fer del terreny. Pensem que Sitges pot ser un motor econòmic amb els propers anys, i si anem més endavant i Sitges necessita tenir llocs de feina i nosaltres directe o indirectament podem tenir, ens pot repercutir, tenim un retorn econòmic del terreny, i sobretot una altra cosa que no s'ha parlat és el tema de l'IBI, el tema de pagar els impostos i podem recaptar diners d'aquella, doncs, tot el que sigui, al final repercutirà econòmicament en Sitges, i nosaltres evidentment estem a favor.
Pregunta número 2. Què faríeu a les platges si creieu que cal fer-hi alguna cosa? És evitable l'enderroc del Kansas, del pícnic i del Club de Mar?
Nosaltres amb el tema de les platges, la regeneració de platges, sempre ho hem tingut clar, que Sitges necessita una actuació i tindrà que fer-se durant tota aquesta legislatura. És a dir, sabem que és un tema complicat, 2023 ja està passat, es tindrà que treballar els pressupostos de 2024, perquè governi qui governi tindrà que anar a les instàncies superiors, en aquest cas al Ministeri de Transició Ecològica, per projectar en els propers anys un projecte definitiu sobre el tema de les platges, no? Amb el tema de les platges està clar que nosaltres hem apostat per el tema dels espigons submergits com una de les apostes, en principi, tutelades pel Ministeri, que hi ha un projecte, i sobretot el que ens agradaria a nosaltres és la línia marítimo-terrestre just davant, doncs, buscar un sistema d'escolleres, un sistema de biotops per poder regenerar la biodiversitat marina que tenim aquí, i d'aquesta manera salvaguardar tot el que seria la sorra. Salvaguardant la sorra, salvaguardarien el que és el passeig marítim dels temporals, i aquí crearíem activitat, crearíem moviment i crearíem, pues, una oferta turística important.
Perquè tothom ens entengui, seria d'alguna manera la recuperació d'aquell projecte pilot de la platja Sant Sebastià, en essència em refereixo a allò que era un espigó submergit.
Correcte, el de Sant Sebastià, que té 1.200 i pico pàgines, aquell és un, però n'hi ha un altre. N'hi ha un altre, que són els espigons redirigits cap a llevant, submergits, que està fet, que està redactat, que puc dir que l'he vist i que els tècnics competents me l'han explicat, el que passa que mentre estigui en un calaix, doncs, no sortirà la llum, però hi ha un altre projecte que aquest govern, pels motius que sigui, doncs, no ha volgut o no ha cregut convenient desenvolupar-lo.
Mentre això no sigui possible, aposteu per la regeneració?
La regeneració, evidentment, que apostem per ella, i si em preguntaràs, que evidentment amb el tema de la draga, que és una pregunta molt recurrent, doncs nosaltres, com a mal menor dins dels paràmetres medioambientals i tutelats per la Generalitat, que és qui té competència sobre això, doncs estaríem a favor del tema de la draga, perquè no entenem un turisme de Sitges sense que pugui tingués platja, ja dic, sempre dins dels paràmetres legals i establerts del medi ambient, que és superimportant.
Pregunta número 3. Creieu que Sitges depèn massa del turisme? Creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila? Com revitalitzaríeu l'oci nocturn?
Sitges, evidentment, ja dels nostres avantpassats, doncs, ens hem encarat al futur mirant cap al turisme, ens agradi o no. Si pensem que l'empresa més gran és la de l'Ajuntament, doncs ja ho hem dit tot, no? Això què vol dir? Que necessitem Sitges crear un espai de debat, un espai amb els propers anys que tingui la projecció de veure cap a on volem anar amb aquest turisme. Amb aquest turisme, sobretot, que ens preocupa molt, un turisme, per exemple, que té una manca d'oci nocturn, que és evident, però que és un oci nocturn que, evidentment, nosaltres també l'entenem, l'oci nocturn, com la... que s'ha de reactivar, s'ha de promocionar, però sobretot una cosa que ens preocupa molt, i des de Fets per Sitges ho hem dit moltes vegades, és l'equilibri entre el descans veïnal i l'oci nocturn. És a dir, és molt bonic dir que a Sitges ens volem un oci nocturn, volem discoteques i volem bars i vull dir tot això, que està molt bé, que és necessari per ser un atractiu turístic, però sobretot aquí també penso que una de les feines també molt importants és arribar a buscar aquests equilibris entre, per nosaltres molt important, el descans dels veïns i l'oci nocturn. Deixo alguna cosa?
Bé, bàsicament, si creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila.
Sí, la massificació, bueno, regular, és que nosaltres ens fem les mateixes trampes, eh? Vull dir, un exemple molt clar i que la gent que ens està escoltant ho sabrà, és el tema de les terrasses que hi ha a l'entrar al carrer Parellades. És que tu veus allò quan baixes del cap de la vila, que jo vaig baixar l'altre dia, i entre les dues terrasses del carrer Parellades, a sobre em trobo una dona amb una guitarra i amb una banqueta cantant entre aquell pas tan estret, com vols que allò no es massifiqui? Si allò es fa un tap entre el cap de la vila i el que puja al carrer Parellades, que allò és increïble. I evidentment són els espais que mitjançant les terrasses moltes vegades dificulta tota aquesta afluència, com pot ser també amb el tema dels Tom Manta, quan ocupen dues terceres parts de l'amplada del passeig quan allà es fa un tub d'ampolla. I què passa? Tenim la mentalitat de que hi ha massificació, perquè hi ha massificació perquè tothom ens agrada anar pel cap de la vila.
Enteneu, per tant, hi ha massificació en punts concrets, sí, que hauria d'ajustar-se això.
En punts concrets, home, la massificació tu trobes quan vols baixar del baluard per les escales de l'església, et trobes els Tom Manta que et dificulten que només puguis accedir per un metro i mig de baixada o de pujada. Aleshores, què passa? Es fan uns taps allà que dius, quanta gent? No, home, no, és que nadie les dice que tenim tot unes escales ben maques d'amplades que has de pujar, has de baixada. És que...
Pregunta número 4. Què faríeu amb el Tom Manta que no s'hagi fet fins ara i si des d'un ajuntament es pot resoldre aquesta situació?
Des d'un ajuntament segurament que legalment té les seves dificultats, però sí que nosaltres apostem per l'erradicació total de Tom Manta. És a dir, si a mi em preguntes, no volem Tom Manta. Zero. Tolerància zero, no? Perquè el que no podem fer nosaltres és donar-lis a una cosa que és il·legal, que és il·legal, segons, bueno, això el sergent Pino, bueno, l'inspector Pino ja ho va dir amb el seu dia, és una activitat il·legal. Il·legal per el que és l'ocupació de la via pública.
Si no recordo malament, definia venda ambulant il·legal.
Venda ambulant il·legal,
correcte. Això és el que correcte. Definia l'inspector Pino.
Que després s'ha blanquejat dient il·legal, però és il·legal, ho va dir, me'n recordo l'inspector. I després un altre tema que és per nosaltres és molt cabdal, és que si juguem amb el tema del Tom Manta, doncs fem una proposta, proposem a tots els comerciants de la vila que facin el mateix, que puguin disposar de les mateixes proporcions d'ocupació de vida pública i si volen muntar un baixar amb les seves històries, que baixin, no? Però això s'ha de regular. I el que no podem fer nosaltres és blanquejar els Tom Manta. El que no podem fer nosaltres és parlar amb el sindicat de Tom Manta, perquè aleshores estàs donant força a una gent que està en un tema il·legal, tot i que hi ha un problema social darrere que s'ha de treballar, i ja estaríem d'acord, i aquí ens tindrien que ajudar altres instàncies superiors, perquè l'Ajuntament no té la capacitat, però no pots donar per fet que el tema de Tom Manta no podem fer res. Nosaltres des de Fets per Sitges farem tot el possible perquè erradicar aquest problema. Sabem que és difícil, sí, però no ens quedarem de braços creuats.
Com?
Nosaltres, evidentment, amb la pressió policial, perquè l'ordenança ho diu molt clar, l'ocupació de la via pública és il·legal. Jo si demà agafo una activitat d'una persona que estigui amb la seva botiga i decideixi ocupar el carrer Jesús, m'ho invento, poso un exemple, la perfumeria, que digui, pues mira, ara agafaré 3 metres de façana i evitar que vindrà la policia, l'aixecarà un acte i està, no està permès, pues per què ho permetem d'altra manera? Per què blanquegem? Per què aquesta setmana no hi ha hagut Tom Manta? Ens hem parat a pensar perquè aquest cap de setmana no hi ha hagut Tom Manta i segurament el cap de setmana que ve tampoc hi haurà Tom Manta, perquè els estem legalitzant una cosa que és il·legal. I un ajuntament ha de posar, sobretot quan té l'esforç de la gent que treballa, de la gent que aixeca la persiana, de la gent que paga els seus impostos. No, nosaltres no podem permetre el Tom Manta. I hem de buscar totes les històries legals perquè aquesta gent no tingui aquesta activitat il·legal.
Pregunta número 5. Ni que es desenvolupi tot el sòl que està previst amb aquest objectiu, el 2030 Sitges no arribarà ni al 4% d'habitatge públic del parc total d'habitatges de la vila, quan la Unió Europea recomana un mínim del 10%. Què faríeu per augmentar ràpidament el parc d'habitatge públic?
Mira, la paraula ràpidament ha sigut una paraula que amb aquesta legislatura ens ha fet trampa. És a dir, hem tingut una legislatura que és veritat que s'ha fet 175 pisos d'habitatge social, però aquest ràpidament i aquestes presses ens ha fet anar cap enrere i sobretot, per exemple, que el 30% dels sitgetans que van poder optar amb un pis de protecció ja no van poder accedir perquè ja no van poder entrar ni tan sabal amb els baremos establerts per poder, diguéssim, intentar competir o anar al sorteig. Les presses són dolentes. I clar, jo dic, per exemple, que en una legislatura què podem fer? Lo podem fer... Està molt clar. Nosaltres sempre hem defensat que sigui l'Ajuntament el promotor. Això què implica? I ho saben i ho he dit moltes vegades al ple. Un promotor significa, primer, tenir la reserva de sòl, després fer el projecte i que sigui l'Ajuntament qui tuteli el projecte, perquè després seré l'Ajuntament qui pugui gestionar, evidentment, amb una oficina de turisme. Això, que es diu ràpidament, coneixent l'administració pública, això ens pot aportar des de, si es comença aquesta legislatura, entre 4 i 5 anys. Des de que es comença a potenciar aquesta oficina, s'agafa la direcció facultativa, això sí que es pot externalitzar, dir, escolti'm, si els de la casa no arriben, busquem una empresa que ens faci el projecte, però que sigui l'Ajuntament qui decidís qui, com i quan es fa el projecte. I això, administrativament, lamentablement, això ens comportaria en 3, 4, fins i tot 5 anys. I jo penso que la propera legislatura...
I creieu que la ciutadania us ho acceptaria?
Però el que no pot ser és que posem en mans 175 habitatges de fundacions, que un exemple molt clar l'hem tingut amb el problema que hem tingut de la Caixa. Al final la Caixa ha fet sus tejes manejes de la Caixa i al final aquesta gent va fora. I al final les fundacions acabarem igual. Estem regalant un patrimoni, estem regalant sobretot la gestió dels pisos. Per què? Perquè hem volgut tenir pressa. Jo m'estimo més dir les coses com són i dir, escolta, nosaltres tenim un projecte de ser nosaltres els promotors, tot i que ho puguin inaugurar. Ja li dic, senyor Morando, la propera legislatura, però que sigui l'Ajuntament qui realment pot gestionar sobre els pisos, que no fer-lo corrents, de regalar-lo a fundacions i d'aquí 4 dies ens passi el que està passant a la Caixa, que la meitat d'aquells pisos, que va ser un bascanvi amb un crèdit de Navarra i tota aquesta història, que ens quedem nosaltres sense propietat i el sitgetant tingui que anar al carrer, que això és una vergonya.
Us faig aquí un però, perquè, si no, recordo malament, en època de Pere Junyent, l'Ajuntament sí que va fer de promotor de pisos i també s'hi van xampar els dits amb la promotora Bastí, que va fer suspensió de pagaments, un projecte que va fer més pisos que places de pàrquing.
I també ens hem enganxat els dits amb el tema de la rehabilitació de la Casa dels Mestres, que també ells fan valdre un percentatge important que tenen de pujada i de baixada de material, i hem tingut que fer una modificació puntual. Pensem que cada vegada parlem amb una empresa.
Voleu dir que assumiu perfectament que l'Ajuntament ha de ser capaç de vetllar pels seus processos.
Evidentment. I després, per exemple, et venen una modificació puntual d'aquesta constructora perquè ho fa valdre i evidentment si pot pujar perquè ho diu la llei un 4, m'ho invento ara, la xifra és un 4,5, doncs et posa un 4,49 i aleshores dius, hòstia, i aquest està dècima perquè estem per sota i vull dir, les empreses van a buscar calés i l'Ajuntament és calés i aleshores per evitar això has de ser tu el gestor.
Pregunta número 6. Les entitats i associacions lamenten les constants dificultats i la poca empatia que sovint l'administració posa per poder organitzar esdeveniments. I el mateix Ajuntament els ha donat la raó. Què us diríeu a tots aquells que creuen que l'Ajuntament posa mil i una traves a l'hora de desenvolupar esdeveniments?
Jo els hi diria moltes vegades que... I sóc conscient del que diré. Moltes vegades els polítics paquem de dir-los a aquelles associacions coses que potser no són capaços de desenvolupar-les o portar-les a terme. Què ens està passant? Pues que, ja has passat, per exemple, el regidor de Festes i Tradicions, pues que m'imagino, pues, pel seu tarannà o com la meva de ser, es comprometen a dir i a fer unes coses que després jurídicament o tècnicament no són viables. I aleshores el polític, que moltes vegades, ja el diria que som covards, ja dic som covards, no podem afrontar aquelles cagades que fem, la mala paraula cagades, i què fem nosaltres? Ens mirem als tècnics municipals i els diem és que el culpable són ells. No, és que antes d'haver prometido un dictamen o d'una festa o d'un concert i tot això, abans d'asseure i dir que sí a tot, tu primer has de frenar el carro, avaluar-lo, dictaminar-ho i elevar-lo. I aleshores, clar, moltes vegades tècnicament l'Ajuntament el que et fa és que t'atura molts procediments legals i no és un tema d'empatia, és un tema de que el funcionari que està al seu lloc de feina ha guanyat unes oposicions, és un funcionari que és pragmàtic, teòricament té que tenir un pragmatisme, i al funcionari no li vinguis que jo sóc una associació de sitges de tota la vida. El funcionari és si estàs dins de la legalitat t'ho signo i si no, no. I el que no poden fer els polítics és carregar sobre l'administració pública moltes vegades una deficiència que ells tenen com a persones perquè no volen o no poden o no sabem explicar-nos bé que allò que volen demanar-nos, que els diem que sí a tot, moltes vegades és il·legal.
Per tant, toca assumir que el sistema per garantista funciona d'aquesta manera?
És garantista el sistema. És garantista el sistema.
I que, per tant, en té més la culpa o política a l'hora de prometre allò que home, no pot executar, que bueno, no passa el tècnic a l'hora de...
Home, és molt fàcil, ha passat amb el DRAC, amb el centenari del DRAC. El centenari del DRAC, hi ha unes promeses i al final, lamentablement, després de 100 anys que no es compleixen cada any, el DRAC s'ha quedat sense fer el correfoc que tenien, i tot això, jo m'imagino, hi ha una corresponsabilitat de persones que no estan a l'alçada o que és més fàcil del començament dir sí, no, blanco, negro, izquierdo, derecha, hòstia, quin regidor més borde, però és un regidor pragmàtic que diu les coses com són, a no dir sí, tira pa'lant i després ens quedem sense centenari del DRAC. I és una realitat, com aquesta se puc dir moltes de les coses que s'està passant. Moltes vegades ens venen associacions que van a reclamar jo quelcom i diuen, és que a mi el regidor m'hi ha dit, no, para, perquè tu dius perquè després ens venen a nosaltres, a l'oposició, a explicar-nos i nosaltres som plats de segona i quan ven a nosaltres és perquè ja han anat al de dalt, doncs ha solucionat el problema i després t'expliquen, parles amb el funcionari tota la freqüència i et dones compte que aquí hi ha hagut pues, sobretot una falta, diguéssim, de dir les coses com són.
Pregunta número 7. Tots els directors i directores de les escoles afirmen unànimament que Sitges necessita un nou centre educatiu, però ha d'haver trigat 15 anys en obrir les portes. Algú pot garantir que hi haurà una nova escola aquesta legislatura?
Algú, això li tindria cap de preguntar-li directament al Departament d'Ensenyament, que és qui té competència sobre això.
Però no es presenta a l'alcaldia, al Departament d'Ensenyament, ara no li puc preguntar.
No,
ja sí, ho sé.
Entenem-nos. No, evidentment que nosaltres... Evidentment...
Quan dic algú, si hi ha algun dels candidats que pugui amb veu alta...
No, segurament veurem algú por ahí o algun càrrec de la Generalitat. Però sí que és veritat que, per exemple... Aquesta pressió que fan els directors és lícita perquè ells tenen els seus números, però tot té un perquè. És a dir, quan el tema demogràfic a Sitges està creixent i tal, bueno, jo ho conec perquè vaig estar 5 anys al Col·legi Migrutillo de Consergeria, allà va, amb la Mercè Berengueres, que ara és cap de no sé què de territori, també de la Generalitat, allà fan, a la Generalitat es fan unes planificacions. És a dir, la incidència que tenim que tenir nosaltres com a Ajuntament és, evidentment, parlar on tinguem que anar a parlar sobre quins són el futur més immediat del tema demogràfic i que sigui la Generalitat que ens digui, escolteu-me, Ajuntament de Sitges, nosaltres creiem o preveiem que en els propers 2, 3, 4 anys s'ha de fer una altra escola. Fem-ho. El que no podem fer nosaltres és anar per una altra banda, fer una altra via, paral·lelament sense el seu consentiment, perquè al final la Generalitat serà qui tindrà que avalar-te si pots fer l'escola o no. A mi, si em preguntes, jo crec que la pregunta seria als partits que tenen representativitat de la Generalitat de Catalunya, que tenen fil directe amb les conselleries i amb els departaments corresponents, que són els que tenen que trucar i dir, escolti, senyor director, no? General, quina previsió hi ha a Sitges? Doncs miri, nosaltres, i objectivament, i pragmàticament des de la Generalitat, que diguin, nosaltres veiem que a Sitges faria... No que ho diguin els directors, perquè els directors també, si fossin per ells, moltes de les activitats esportives que es fan per les tardes tampoc no les deixarien fer, que això també s'ha de dir. Però sí dir, escolti, nosaltres tenim una previsió i tot el tema logístic i es fa des de la Generalitat. Nosaltres tenia expenses del que ens diguin.
Mm-hmm. Un apunt. En qualsevol cas, creieu que els directors tenen raó?
Jo no puc dir, no puc afirmar i ho dic sincerament, no puc afirmar si tenen raó o no, perquè jo no tinc les dades i no soc, ara actualment no soc coneixedor realment del tema demogràfic en els propers anys. És a dir, jo sé que van dient, van fent, però realment jo ara dir si, faré, si cal o no cal, jo penso que no ho ha dit un regidor, ho ha dit el Departament de la Generalitat, que és qui té competències i que té les dades demogràfiques per dir, escolteu-me, aquest col·legi farem això i farem... El plantejament ha d'anar d'una instància superior.
Pregunta número 8. Municipalitzar el servei de neteja és la solució definitiva per resoldre els problemes? O cal augmentar el pressupost? O cal vigilar més la feina? O cal multar l'incivisme? Bueno, què faríeu?
Nosaltres amb això hem estat punyents durant 4 anys. El tema de l'incivisme, evidentment, que s'ha de multar, s'ha de perseguir i s'ha de sancionar aquests, digue'ls, brètols, que el que fan és fer a l'índio, que n'hi ha molts, lamentablement, i després també s'ha de fer un seguiment, que sé que s'està fent, però nosaltres només, lamentablement, vivisquem en una societat que només entenem les sancions. És a dir, quan es parla de fer pedagogia, de dir, per exemple, tiren un matalàs i posa una pegatina, aquí no. Sí, això pots fer-ho 6 mesos, però hi ha un moment que necessites... fer val de les ordenances municipals que està tipificat totes les sancions i sancionar. Perquè només entén la gent, lamentablement, jo sempre poso l'exemple que quan vas per l'autopista només frenes quan veus que hi ha un radar, perquè saps que et multaran. Perquè si no, tots anem a 140. Bueno, no, sí.
Que s'ho parla, és un figurat.
Entens? Aleshores, el tema de municipalització és com la llar d'infants. Vull dir, nosaltres entenem que el que ha de fer és fer aquestes taules de seguiment que nosaltres hem denunciat moltes vegades, que són entre dues parts, que és l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament, per fer el seguiment puntual d'aquells punts negres, de tot allò que no s'ha pogut fer, i que posar diners no et dona una garantia de millor feina. Necessitem un regidor, necessitem un responsable o regidora que estigui a peu de carrer, que faci el seguiment i que vagi darrere i que estigui darrere i que sancioni i que sancioni també a l'empresa per no fer la seva feina. Avui en dia qualsevol empresa privada, quan tu no fas la teva feina, et fan una sanció o un procediment administratiu, el que sigui. I nosaltres aquí no és un tema de diners, és un tema d'infraestructures i és un tema de municipalitzar. Seria una errada, com hem dit nosaltres, hem sigut els únics que també hem parlat clarament de les llars d'infants, perquè primer que legalment no es pot fer i que després l'Ajuntament econòmicament no pot suportar tota aquesta càrrega de personal, i ho hem de dir clar, però no només amb les llars d'infants, sinó amb aquest cas de municipalització de la... o ara es diu internalització. Correcte, del servei de neteja. El servei de neteja ha sigut molt deficient, però simplement jo convido a que parlis amb els treballadors i estar al carrer i veure sobretot la problemàtica que tenen, i els diners se'n van a un altre lloc. Està molt ben pagada aquesta empresa, molt ben pagada, i evidentment jo penso que l'empresa farà un tour de força perquè quan vingui la revisió propera de l'IBI, doncs, nosaltres al polític li agafi por i els tinguem que pagar més, perquè al final el que volen som de 8, doncs passarem a 10 milions i a pagar.
Pregunta número 9. S'acaba el romanent de tresoreria, que Sitges no revisa el cadastre des del 2011 i tot dona a entendre que venen èpoques d'acordar-se el cinturó. Com es podrà pagar tot allò que voleu fer? Us atreviu a dir que no augmentareu els impostos?
No ho dic. Perquè som conscients és un tema que a campanya no ha sortit, i a mi m'estranya que els partits no parlin que hi haurà una revisió. Cadastral, nosaltres ja ho hem dit, no sé, no me'n recordo en quin mitjà jo vaig tornar a dir, hi ha una revisió perquè ja han passat els 10 anys, ja no podem fer més el guirigall, i al final hi haurà un moment que tindrem que fer una revisió cadastral, i evidentment les revisions lamentablement no van a la baixa. Ens agradi o no, per molt sentit, mal que ho puguem vendre, al final pagarem més impostos. Això què vol dir? Que pagarem més impostos, i la pregunta és, pagant més impostos tindrem millors serveis? No els estem tenint? Ja em sembla que vam retallar 2 milions d'euros ja a l'antic pressupost, i a sobre sents altres partits que volen municipalitzar, posar més càrregues econòmiques en un ajuntament, per molt que diguin que econòmicament és més viable. No és més viable, ja us ho dic ara, no és més viable. I després, jo dir ara que rebaixarem els impostos, no m'atreveixo a dir-ho, perquè lamentablement, i la història ens ho marca, cada vegada que hi ha una revisió cadastral, pugen els impostos.
Pregunta número 10. No hi ha entitat esportiva que no necessiti espai, i els espais manquen fins al punt de poder afirmar que existeix un dèficit crònic. Podeu garantir alguna actuació en aquest sentit els propers 4 anys?
Sí que és veritat que en els propers 4 anys perquè amb la pregunta anterior no m'he compromès amb allò que nosaltres no podem fer perquè conec molt bé l'administració i sempre he dit que quan surti de la ràdio vull sortir tranquil·lament i que la gent no m'escridassi pel carrer. Hi ha hagut un dèficit. Sí que és veritat que s'ha posat uns diners aquest any pel tema de la projecció del nou pavelló, i és així, però això ha de tenir una continuïtat. S'ha d'anar dotant pressupostàriament del que costarà aquest nou pavelló, i jo penso que sí que s'ha de fer el pavelló, que nosaltres vam votar a favor dels pressupostos, però el pavelló, veient com funciona l'administració, pot trigar entre 3 i 4 anys a realitzar el pavelló, perquè el pavelló costa gairebé, ara em puc llançar a la piscina, entre 3 i 5 milions d'euros. Evidentment, si dediquem 5 milions d'euros a un pavelló, la pregunta és del milió, d'on traurem aquests 5 milions d'euros? Evidentment, nosaltres volem posar des de Fets per Sitges les persones per davant de tota aquesta història, però entenem que el pavelló és molt necessari, i una cosa que és molt necessària també és, per exemple, el Col·legi Miguel Utrillo, intentar posar les pistes actuals, tapar-les de tal manera que puguin tenir cabuda sobretot el tema de dels entrenaments, futbol sala, bàsquet i altres formacions esportives. També remarcar que hi ha un problema molt seriós amb el tema de la rítmica, que ens sap molt de greu, que és un problema que és que ens sap molt de greu que en 4 anys no s'hagi pogut tenir aquesta projecció que sabien que passaria, i aquest govern ha estat incapaç de donar-los una solució. Nosaltres si estem, doncs, evidentment, el tema de la rítmica em preocupa molt perquè hem compartit molt de temps d'espai al pavelló, a esports, sobretot al bàsquet, i com altres clubs esportius que tenim un dèficit important d'infraestructures. Ara, dir que farem 3 pavellons, 4 pistes de tallons, i tot això serà inviable en els propers 4 anys. Tindrem que encabir-ho i buscar fórmules complicades, i no agradaran, però és la realitat.
Pregunta número 11. Ficaríeu càmeres de seguretat a determinades zones de Sitges? A quines us deixarien posar-les?
Home, jo penso que això està legislat, no?, el tema de les càmeres. Hi ha molta gent que ens ho demana. No estic d'acord amb els jocs foscos, perquè si hi ha puestos que diuen que és una manca de llum, és molt més fàcil posar llum i evitem el problema, si són els problemes foscos, no? A vegades he sentit molta gent que diu és que és un carrer poc il·luminat, doncs a mi he de posar càmeres, potser hem de posar més llum, no ho sé, no? Però evidentment nosaltres estaríem, sempre i quan, jo sé que és un tema molt, molt, molt punyent amb el sentit legalista, però nosaltres sí, la policia local ho veu, i legalment es pot fer, i així nosaltres minimitzaríem actes vandàlics o d'altres punts que són, diguem, entre cometes, punts calents on ens preocupa molt la ciutadania, no tinc cap inconvenient.
Com que és un altre tema molt lligat, ficaríeu més policia, i ho diem així, perquè és la frase feta també d'aquests dies?
Mira, la carta als Reis, algú que tingués, que escolto molt, bueno, ja sabeu que escolto Ràdio Maricel i escolto els que han vingut abans que jo, el tema d'augmentar la plantilla és molt complicat, ho sabem, és a dir, un ajuntament té ocupada el que són les places, anar a buscar empreses externes ens suposaria moltes vegades un tema legal, perquè una empresa externa que pugui fer suport, com he sentit, als agents de l'autoritat, no tenen l'autoritat per multar o per sancionar o per aixecar actes, però, per exemple, jo ara ens hem de fixar, per exemple, crec que a Vilanova han buscat la figura del sereno, que legalment està constituïda, i jo ja sé que ara sembla un sereno, no? Però hem de fixar nosaltres pobles que aquesta figura legalment l'Ajuntament la pot assumir i legalment sí que pot donar un suport el que és a la figura de la policia local. Sé que un sereno no té la capacitat jurídica o legal que pot tenir una empresa com un policia local, però ens hem de fixar altres ajuntaments que, per exemple, Vilanova o Ribes, va llegir-ho, està funcionant com a prova pilot. I aleshores, jo dic que posarem 90 guàrdies urbanos, no m'ho crec ni jo, buscar empreses externes, tot això és un tema econòmic, si veiem que vindrem d'unes retallades importants, i crec que el que hem de fer és sobretot buscar l'empatia de la Guàrdia Urbana, buscar el seu reconeixement, sobretot que sigui una policia afable amb les persones, i donar suport extern d'una altra manera, sobretot amb els Mossos d'Esquadra, perquè o ampliar la Guàrdia Urbana, dir que a botigues posarem una seu de la policia local, tot això és enganyar-los, no ho diré, perquè és la realitat, perquè són els números els que manen, i el que no faré és prometre allò que després no puc realitzar-ho.
Pregunta número 12. Prop del 20% dels sitgetans són majors de 65 anys, les residències no estan a l'abast de tothom, com tampoc les facilitats per poder desplaçar-se si, per exemple, els han d'acompanyar per anar al CAP des del casc antic. A la vegada, la pandèmia ha evidenciat un problema evident pel que fa a la salut emocional de molts joves que no tenen possibilitat de lleure. Quina reflexió us mereix tot plegat?
Pues bueno, que és una pregunta que fa 4 anys, sobretot el tema emocional, pues no haguéssim passat desapercebuda, però sí que és veritat que ara s'està posant a sobre la taula les properes, lamentablement, malalties mentals que ens estan aportant a totes les persones, més que joves, vull dir, a totes les persones, i això és un tema que des de les competències que pugui l'Ajuntament nosaltres farem el possible per estar al costat d'elles, i inclús nosaltres som un exemple clar, sobretot d'inclusió i de sensibilitat amb aquest tipus de persones, quan portem persones a la nostra llista també amb aquestes problemàtiques. Nosaltres el que sí que necessitem és donar suport a aquesta gent. I després, una cosa que vaig aprendre fa molts anys a política, que havia dues franges de persones que eren molt vulnerables, que eren els nens més petits i les persones més grans. Vulnerables en el sentit de la paraula, que nosaltres des de l'administració els hem d'assegurar, els hem d'acompanyar. Al nostre programa parlem d'una bretxa digital molt important. Necessitem un ajuntament proper de les persones grans, sobretot amb el tema internet, que sembla una tonteria, però costa molt. Amb el tema sobretot de papeleo, necessitem un acompanyament de les persones grans, i després el que necessitem és cuidar aquelles persones que ens han cuidat a nosaltres i que gràcies a elles nosaltres estem aquí. I per nosaltres és molt important les persones grans, i al nostre programa doncs, parlem d'elles i parlem sobretot de l'acompanyament i del respecte que es mereixen les persones que han treballat perquè avui nosaltres estiguem aquí.
I pregunta número 13. Els museus segueixen sense director, el Museu Romàntic segueix tancat, Can Fals amb el projecte aturat i el Mariceu de Terra pendent d'una reforma integral. Com creieu que es pot desencallar tot plegat tenint en compte que l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni?
Bueno, no són... Pues treballant i tenir un pla estratègic amb els propers anys sobre aquest tema. Clar, si nosaltres des de Sitges no tenim platges, jo faig aquesta reflexió, no tenim platges, no tenim una oferta diguéssim lúdica, esportiva, un tema de les platges, i hem d'anar-hi cap als museus o buscar unes activitats culturals que puguin dir, escolti, vostè que fa Sitges, només passeja, i anar pel passeig que tingui altres ofertes com els museus i tot això. Nosaltres hem d'apostar també, no només viure el que és del turisme, de mar, muntanya, sinó també promocionar-ho. D'aquesta manera, jo crec que s'hauria de preguntar amb aquest govern què ha fet amb aquests darrers 4 anys referent amb el tema del consorci, i evidentment, doncs, també pues, fer ponts amb la Diputació, que és veritablement qui té moltes competències, i el que no podem deixar és deixar-nos oblidats, no tenir pel procés administratiu amb el Pérez Izquierdo, tota aquesta història que va passar, que lamentablement el que fa és perjudicar el desenvolupament i el projecte de Sitges.
Ens deixem alguna cosa fonamental?
Ah, no ho sé. Ah, bueno, no ho sé. No ho sé, perquè a mi... No ho sé.
No, però jo hem fet les 13 preguntes. Mira, encara m'agradaria dir que...
És que em tindràs que tallar. No? Jo què sé, és que puc parlar-te...
Va, en farem una amb el que sigui, sí. Amb una clau política o personal.
Vinga.
Què creieu que pensaria Lluís Mercè ara?
En Lluís, jo penso que en Lluís... En Lluís, ara, jo penso que estaria content de nosaltres, estaria orgullós, perquè nosaltres d'una manera directa o indirecta hem parlat molt d'ell, amb respecte, és a dir, part de la nostra campanya és un nou horitzó per Sitges, per anar a buscar, i ho vaig dir amb el vídeo de presentació, el mestratge que vaig tenir de cara a en Lluís, el trobem a faltar sobretot el seu tarannà d'home de carrer, i és una de les coses que a nosaltres ens va ensenyar, vull dir, si no, no hi seríem al nou Fets per Sitges, i jo crec que ara m'hagués trucat després de l'entrevista i em diria que hi ha estat tou. Segurament.
Sí?
Sí,
us hagués llegit la cartina.
Sí, m'hagués trucat i hi ha estat tou. I que penso que Sitges algun dia tindrà que fer un pensament amb en Lluís a nivell institucional i tindrien que fer alguna cosa perquè va deixar penjada a molts anys aquí i per nosaltres, ja et dic, ha sigut un referent, tot i que vam tenir les divergències que vam tenir al seu dia, però jo penso que l'essència del nou horitzó l'hem mantinguda perquè no ha canviat res, vull dir, hem estat nosaltres ha fet per Sitges, hem treballat en moltes instàncies, molts problemes, hem estat al costat de la gent, i això és una avalada per presentar-nos a les eleccions, d'escoltar la gent, de fer instàncies, de lluitar per allò que la ciutadania vol, i evidentment sense buscar cap problema, buscar una divergència econòmica ni personal, simplement al servei del poble.
Hem arribat als 40 minuts. Nacho Rubí, gràcies.
Moltes gràcies i esperem retrobar-nos. Esperem, jo m'agradaria seure aquí. Moltes gràcies.
El temps ho dirà. Demà més a partir de les 9. Que passin un bon dia.
Matí amb nosaltres.